Bon dia, com esteu?
Bon dia de variabilitat al cel, temperatura mínima una mica més alta que ahir, menor extensió de les boires matinals i estat del cel estones parcialment ennuvolat.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns 15 de gener de 2024. Avui a Corçà veuran sortir el sol justament d'aquí 13 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 5 graus. La setmana comença amb un dilluns amb el cel estones parcialment ennuvolat. A les primeres hores del matí encara hi haurà alguna boirina, però ja de base més local o en punts de litoral i no seran tan extenses com van ser ahir al matí. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè han detingut el presumpte violador de la mare que va llançar el nadó mort en una paperera de la Bisbal justament a inicis d'aquest 2024. A més, parlarem de que Pals ha abordat noves mesures per ajustar el consum d'aigua que marca l'Agència Catalana de l'Aigua i hem de destacar també que els aliments s'encareixen un 6,9% a les comarques gironines i la inflació tanca el 2023 amb un increment del 3,2%. A més, avui parlarem amb Eugenio Prieto, membre de Foto Torroelles, sobre l'exposició fotogràfica Homenatge a Joan Salvat Papasseit 1894-1924 que organitza aquesta mateixa entitat. I, com cada dilluns, també conversarem sobre llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, han detingut el presumpte violador de la mare que va llançar el nadó mort en una paperera de la Bisbal, Carla.
Segons va alegar la dona, el nadó va ser fruit d'una violació per part de l'arrestat i va néixer mort. Tot plegat arran de la investigació que van iniciar els Mossos el passat 2 de gener, quan va aparèixer el petit acabat de néixer dins d'una bossa en una paperera del centre de la Bisbal d'Empordà.
I Pals aborda noves mesures per ajustar el seu consum d'aigua al que marca l'Agència Catalana de l'Aigua, Carla.
La primera trobada de seguiment de la situació de la sequera d'aquest any 2024 s'ha celebrat recentment amb la participació de l'equip de govern, tècnics de secretaria i enginyeria, la policia local i representants de l'empresa Agbar. Aquestes sessions periòdiques són crucials per abordar la problemàtica de l'escassetat de l'aigua.
I els aliments s'encareixen un 6,9% a les comarques gironines i la inflació tanca el 2023 amb un increment del 3,2%, Paula.
La demarcació de Girona ha tancat el 2023 amb un increment de preus del 3,2%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Dins de l'índex de preus en destaca l'encariment dels aliments que al desembre han estat un 6,9% més cars que ara fa un any.
I l'Hospital de Palamós s'apropa més a ser una completa realitat. Què més en sabem, Paula?
La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. L'Ajuntament calcula que aquest tràmit estarà llest dins del segon trimestre de l'any que ve, quan ja es podran posar els terrenys a disposició del Departament de Salut de la Generalitat.
I el carrer Torres i Jonama tindrà un nou aparcament per 16 cotxes. Ferran.
Se situa a 6 minuts del centre del poble i tindrà capacitat per 16 cotxes i 8 motos. També tindrà dues places reservades per vehicles elèctrics i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. Els cotxes hauran d'entrar-hi pel carrer de Marçal de la Trinxeria.
I Bàrbara Aller rep el premi CaixaBank Hotels and Tourism. Ferran.
La propietària de l'hotel Sant Roc de Calella i presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme a Costa Brava Centre ha rebut el reconeixement a la seva carrera professional i lideratge de projectes. La sisena edició dels Premis, amb el nom d'Empresàries amb Estrelles, reconeix les dones directives del sector hoteler d'allotjament turístic per la tasca i trajectòria.
I a Torroella de Montgrí s'ha renovat la senyalització del patrimoni històric i cultural de la vila. Paula.
S'han senyalitzat 22 espais i 15 punts d'interès mitjançant diferents elements: cartellera, senyals direccionals, tòtems i plaques de paret.
I en esports hem de començar parlant de la contundent derrota del Palamós al camp d'Alcoé. Sergi.
Els blau i grocs, que ja van patir una dura derrota a casa contra l'Europa B en l'última jornada disputada, van perdre de manera clara per 6-1 al camp del Granollers, cué de la Lliga Elit. Els palamosins ja són penúltims amb 14 punts a un sol punt del conjunt vallesà, que ja en té 13 i tanca la classificació.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la 15a jornada de Segona Catalana. Repassem breument els resultats dels equips de la comarca en el grup 1 de la categoria, Sergi.
El Calonge i el Palafrugell van empatar 0 en el derbi baix empordanès i, per la seva banda, l'Atlètic Bisbalenc i el Torroella van aconseguir la victòria en els seus respectius partits i el Bellcaire va caure clarament al camp del Fornells.
I el Bisbal Bàsquet continua mostrant-se sòlid amb un nou triomf al Pavelló Vell.
Els bisbalencs van passar pàgina de la única derrota de la temporada, encaixada la setmana passada contra el Mollet. Victòria per 91-71 davant del Santa Eulàlia i lideratge de la Lliga EVA una setmana més.
I en hoquei patins, jornada molt profitosa per al club d'hoquei Palafrugell.
Gràcies a la victòria a casa contra l'Arenys de Munt, els blanquinegres aconsegueixen empatar a punts amb el Taradell, que va perdre, en la segona posició de l'hoquei Lliga Plata Sud.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, empat del Girona de futbol al camp de l'Almeria, Sergi.
Un empat a zero que, malgrat semblar un resultat pírric, situa els gironins líders en solitari amb 49 punts. El fet que el Madrid no hagi jugat en aquesta jornada per estar disputant la Supercopa a l'Aràbia Saudita permet al Girona ocupar el primer lloc i seguir també amb la imbatibilitat com a visitant.
I el Bàsquet Girona suma una nova derrota a la Lliga ACB.
I aquesta va ser especialment dolorosa perquè es va produir a Fontejau i contra l'últim classificat de la competició. El Palència es va imposar per 84-86 i encén les alarmes a Girona.
I triomf còmode de l'Uni Girona davant de l'Encino de Lugo.
Les gironines obtenen l'onzena victòria de la temporada a la Lliga després de dues derrotes consecutives i aprofiten la inèrcia positiva del triomf contra el Cadí la Seu a l'Eurocup.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, que Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei per intentar acabar amb el procés català. Ho ha confirmat una investigació periodística de La Vanguardia i el Diario.es. Ho va fer durant 5 anys al marge de la llei i utilitzant recursos públics. La investigació aporta nous documents i compta també amb unes declaracions de testimonis i altres fonts involucrades en els fets. Unes fonts que han explicat que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota la informació i dirigia aquesta anomenada Operació Catalunya. Ho feia des del seu despatx al Ministeri de l'Interior i amb la complicitat i l'ajuda dels seus principals caps de la policia espanyola, com el director adjunt operatiu Eugenio Pino, que era l'interlocutor directe del ministre. Veurem com evoluciona aquesta informació. A més, hem de destacar que Pedro Sánchez rebaixa les aspiracions de Junts i deixa clar que Catalunya no podrà decidir les expulsions dels immigrants que siguin multireincidents perquè és una competència exclusiva de l'Estat. I és que el president espanyol ho ha dit en una entrevista al País arran de la delegació de la Generalitat de competències d'immigració. Ara bé, Sánchez no ha volgut entrar al detall del contingut de l'acord entre el PSOE i els Junts, que dijous van permetre que el govern espanyol salvés in extremis l'aprovació de dos reials decrets. De fet, els entrevistadors li pregunten fins a 6 vegades, fins que finalment reconeix que la competència d'expulsar és estatal i prou. Veurem com acaba finalment aquest pacte que van assolir PSOE i Junts. I aquest diumenge al matí, el volcà de la península de Reykjanes, a Islàndia, ha tornat a entrar en erupció. A la matinada passada hi ha hagut una nova sèrie de terratrèmols i ha augmentat el flux de magma fins que ha obert noves escletxes. L'erupció volcànica ha arribat fins al port de Grindavik, on almenys dues cases s'han incendiat a causa d'aquest foc provocat pel volcà. La televisió pública islandesa ha emès imatges de càmeres de vigilància on es poden veure les cases incendiades. En previsió d'una nova erupció important i que la lava s'estengués, ja s'havia ordenat l'evacuació de Grindavik, una petita localitat pesquera que es troba al sud-oest d'Islàndia. A veure com acaba tot això i esperem que les pèrdues no siguin tan i tan greus. I anem tot seguit amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps comença la setmana al Baix Empordà?
Doncs la setmana comença amb un dilluns amb cel estones parcialment ennuvolat. Primeres hores del matí amb encara amb alguna boirina, però ja d'abast més local, o en punts del litoral i no seran tan extenses i denses com ahir al matí. Més estones de sol fins a mig matí i entre migdia i tarda cel més cobert, tot plegat amb una temperatura que es mourà entre els 2 graus de mínima i els 13 de màxima. Demà pocs canvis amb cel mig ennuvolat i de cara a dimecres el vent de component sud farà pujar la temperatura, especialment la mínima. Però a partir de divendres i durant el cap de setmana l'ambient tornarà a ser ben fred.
Doncs ambient fred, que és el que correspon a l'estació que ens trobem, que és l'hivern. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta en Xavier Ferrer.
Doncs bé, l'any nou sempre és motiu per revisar com ha anat l'any anterior i pensar com serà el que encetem. Entre els reptes que més ens afecten i que haurem d'afrontar, destaquen la guerra d'Ucrània, la d'Israel i Palestina, la situació a Afganistan, al Sudan, o la demografia i dificultats econòmiques, socials i polítiques a l'Àfrica. Aquests són alguns dels conflictes que ens venen al cap, als quals hi afegeixo la incertesa que generen les desigualtats econòmiques, les migracions, la manca d'energia o el canvi climàtic. Tot plegat ens situa a un escenari desconegut i incert. Avui en dia el món és complex, amb estats fins fa poc emergents, que ja són una realitat, com la Xina o l'Índia, sense menysprear Brasil, Indonèsia o d'altres, que també volen tenir el seu paper i influència al món. A curt termini no es veu una predisposició clara de cap actor important ni un escenari propici per un acord a nivell mundial que faciliti l'estabilitat. El trist paper de les organitzacions internacionals, especialment de les Nacions Unides, amb escàs poder per incidir en els conflictes ni per garantir els drets humans, són una crua realitat. També les noves tecnologies i concretament la intel·ligència artificial marcaran el futur més proper, afectant a la manera de treballar, de comunicar-nos i d'organitzar-nos la vida. Davant aquesta situació, convindria que els estats més potents, els Estats Units, la Xina, principalment, i també d'altres, a l'entorn de la Unió Europea, cerquessin espais de col·laboració i entesa que permetés afrontar els reptes descrits amb certeses i pau. Això és el que li demano a aquest any 2024, en el que hi hauran eleccions a uns 70 estats i afectaran a uns 4.000 milions de ciutadans. Esperem que la democràcia i la llibertat en surtin reforçats i avancem cap a un món més just i solidari.
Doncs veurem si s'acaba complint això, avançar cap a un món més just i solidari. Moltíssimes gràcies, Xavier Ferrer, per el comentari. I comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dijous el presumpte violador de la mare que va llançar el nadó mort en una paperera de la Bisbal d'Empordà. Després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de la capital del Baix Empordà, se n'ha decretat la llibertat amb l'obligació de presentar-se cada vegada que se'l requereixi. Cap de les parts ha demanat mesures cautelars, motiu pel qual el jutge l'ha deixat en llibertat. Tots els detalls, Carla.
Segons va alegar la dona, el nadó va ser fruit d'una violació per part de l'arrestat i va néixer mort. Tot plegat arran de la investigació que van iniciar els Mossos el passat 2 de gener, quan va aparèixer el petit acabat de néixer dins d'una bossa en una paperera del centre de la Bisbal. Després que aquest dijous els Mossos d'Esquadra detinguessin el presumpte autor de la violació de la dona que va llançar un nadó a la paperera el passat dijous 2 de gener, el jutjat de guàrdia en va decretar la llibertat, ja que cap de les dues parts en va demanar cap mesura cautelar. Amb tot, atenent que la mare de la criatura va denunciar que havia estat víctima d'una violació, s'ha obert una causa on s'investiga l'home, que ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutge. La causa està pendent que s'acabin de resoldre les diligències acordades i el sospitós haurà de compareixer cada vegada que sigui requerit. Per la seva banda, la dona, que també va passar a disposició del jutge, també va quedar en llibertat sense mesures cautelars, després que els Mossos la identifiquessin com la responsable de deixar la bossa amb el nadó mort a dins.
I a Pals, la primera trobada de seguiment de la situació de sequera d'aquest any 2024 s'ha celebrat de manera recent amb la participació de l'equip de govern, tècnics de secretaria i enginyeria, la policia local i representants de l'empresa Agbar. Aquestes sessions periòdiques són crucials per abordar la problemàtica de l'escassetat de l'aigua, Carla.
Durant la reunió es va destacar que el consum de l'aigua a Pals al setembre va superar els límits establerts per la Generalitat, situant-se en 268 litres per habitant i dia, enfront del màxim permès de 210 litres. Malgrat els esforços realitzats per l'Ajuntament i els ciutadans que han aconseguit reduir el consum en comparació amb l'any anterior, encara no s'ha aconseguit complir amb les normatives de l'Agència Catalana de l'Aigua. A conseqüència d'això, Pals és un dels diversos municipis que han rebut sancions per aquest excés de consum. Les mesures a implementar inclouen la reparació i millora de la xarxa d'abastament de l'aigua per minimitzar les pèrdues i optimitzar el seu rendiment. Es donarà prioritat a la digitalització del 50% dels comptadors que encara no estan digitalitzats, permetent així una detecció més ràpida de consums anòmals i la possibilitat d'alertar els usuaris afectats. També s'aplicaran sancions econòmiques als usuaris que superin el límit de consum establert, tant a nivell domèstic com en grans consumidors. A més, es prendran mesures com el tancament de les dutxes en instal·lacions esportives i la pagada de fons en espais públics i escoles.
I l'índex de preu de consum tanca el 2023 al 3,2% a les comarques gironines, una xifra estable al llarg de l'últim trimestre de l'any que s'ha situat sobre el 3% en els últims mesos. Així ho indica l'Institut Nacional d'Estadística en la publicació d'aquest divendres sobre la inflació arreu de l'Estat. L'IPC gironí està en la mitjana catalana, que ha tancat el 2023 amb un increment dels preus del 3,2%. Què més en sabem, Paula?
Malgrat que la inflació es mantingui al 3,2%, al desembre s'ha frenat l'augment de preus del menjar. Si bé és cert complir la nevera, al desembre del 2023 ens ha sortit un 6,9 més car que fer-ho al mateix mes de l'any anterior. Aquest percentatge suposa un fre en la comparativa interanual que hi havia al novembre, quan l'IPC del menjar se situava al 8,1%. Unes xifres relaxades i que es queden a la meitat de l'increment que es va registrar a l'agost en l'IPC interanual, quan va arribar a 13,3%. En la restauració i l'hostaleria els preus també han crescut un 6,2%, tal com marca l'estadística publicada aquest divendres, i els transports s'han encarit un 5,9%. Per altra banda, les despeses relacionades amb l'habitatge i els subministraments han caigut un 7,4% en comparació amb el desembre del 2022. Comprar roba i calçat ha sortit gairebé al mateix preu que l'any passat, amb una variació del 0,2% negativa.
La dada positiva arriba de la mà de la reducció dels preus de l'electricitat, el gas i altres combustibles.
A les comarques gironines, aquests subministraments han estat un 17,6% més barats que el desembre del 2022. Pel que fa al preu del rebut de l'aigua, també ha caigut un 4,5% respecte al de l'últim mes del 2022. A l'altre costat de la balança hi ha els allotjaments turístics, que han pujat un 11,9% els preus en la comparativa interanual. Relacionat amb els allotjaments, els paquets turístics també han apujat els preus al desembre, amb un augment del 9% en comparació amb el desembre de l'any passat. Els restaurants gironins han registrat una pujada més moderada, amb uns preus d'un 5,7% més cars que ara fa un any. Algunes de les despeses habituals, com ara el lloguer de l'habitatge, també han crescut i ho han fet al mateix ritme que la inflació global, d'un 3,2%. Els preus de vehicles nous també pugen a la mateixa velocitat i comprar-se un cotxe a finals del 2023 ha estat un 3% més car que fer-ho a finals del 2022.
I el futur hospital de Palamós fa un pas endavant gràcies a l'aprovació del tràmit d'interès territorial de la modificació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal aprovat per la Comissió de Territori. I és que l'Ajuntament de Palamós calcula que aquest tràmit estarà llest dins del segon trimestre de l'any que ve, quan ja es podran posar els terrenys a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Més detalls, Paula.
La Comissió de Territori de Catalunya és l'òrgan administratiu col·legiat de la Generalitat, competent en matèria de política territorial i urbanisme, i té el caràcter d'òrgan consultiu superior i d'òrgan resolutori per la tramitació i aprovació dels plans urbanístics. També informa preceptivament amb caràcter previ en els supòsits determinants per la normativa vigent en matèria territorial i d'urbanisme. Com informa Ràdio Palamós, la Comissió de Territori de Catalunya li tocava pronunciar-se sobre l'informe d'interès territorial de l'avanç de la modificació del POUM a Palamós. Al mateix temps, els serveis de salut integrats del Baix Empordà comencen a elaborar un pla funcional per determinar com serà el nou hospital comarcal. Segons informa Ràdio Palamós, aquest procés estarà obert a la participació ciutadana fins a final de mes. Al març de l'any passat, CatSalut i l'Ajuntament de Palamós van firmar el protocol de col·laboració per la construcció d'un nou hospital comarcal al municipi. Tal com informa Ràdio Palamós, l'equipament es farà al paratge de les Oliveretes i haurà de substituir l'actual, que ja no pot créixer més i està quedant obsolet per atendre la demanda assistencial de la comarca. Aquesta setmana han començat les obres de redemolació del servei d'urgències de l'Hospital de Palamós, una de les últimes actuacions que encara es poden fer a la ubicació actual.
I anem fins a Palafrugell perquè s'ha projectat un nou aparcament a l'inici del carrer Torres i Jonama, a 6 minuts del centre del poble. Aquest aparcament tindrà capacitat per 16 cotxes i 8 motos. A més, tindrà dues places reservades per vehicles elèctrics i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. Què més en sabem, Ferran?
L'aparcament se situarà a l'extrem de Torres i Jonama, més proper a la rotonda de la plaça del Sol, en concret darrere de l'edifici de les antigues escoles. Tot i que peatonalment s'hi podrà accedir des del carrer de Torres i Jonama, en cotxe s'hi haurà d'entrar des de Marçal de la Trinxeria entre les antigues escoles i el restaurant Lapero. En parla Ràdio Palafrugell l'alcalde Juli Fernández.
Ara entrarà en funcionament un nou aparcament petitó que hem fet al carrer Marçal de la Trinxeria, hem fet un aparcament per 16 vehicles i 8 motos. És petit, sí. Però bueno, dona la just darrere on hi havia les antigues escoles, perquè ens entenguem, la just darrere hi havia un espai que era un miqueta, estava desordenat, l'hem ordenat, hem fet una actuació nova a través de també una part d'ajuda de Fons Next Generation i allà doncs van per 16 vehicles i 8 motos.
El termini d'execució és a 2 mesos i s'ha adjudicat per un import de més de 117.000 euros, dels quals es compta amb la participació d'una ajuda europea a través dels fons Next Generation amb un total de 76.800 euros. A partir d'aquí, l'Ajuntament treballa per posar en funcionament un aparcament més gran al carrer de Pi i Margall, més a prop del centre i amb una capacitat per més de 100 vehicles.
Hem tret a subhasta les dues parcel·les del Prat Xiulo que ens han de servir per finançar aquesta part de la inversió, i la voluntat nostra seria que cap al mes de març poguessin tenir ja una proposta per intentar, doncs, adquirir-lo de forma directa aquest immoble, i a posteriorment a condicionar-lo encara que sigui de forma provisional perquè cada l'estiu, cap al mes de juny, pugui entrar en funcionament aquest aparcament, perquè pot suportar al voltant de 100-150 places d'aparcaments noves.
I Bàrbara Llé, propietària de l'hotel Sant Roc de Calella i presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, ha rebut el premi CaixaBank Hotels and Tourism. La sisena edició dels premis, amb el nom d'Empresàries amb Estrelles, reconeix les dones directives del sector hoteler i d'allotjament turístic per la seva carrera professional i lideratge de projectes. Què més en sabem, Ferran?
Allí destaca que en els últims anys s'ha incrementat la presència de les dones en càrrecs directius del sector hoteler.
Està cada cop més present. Sempre hi ha sigut molt, en aquest sector, però mai amb càrrecs directius ni a la part alta de cap empresa d'aquest sector, no?
Afegeix que les noves generacions cada cop estan més formades i amb ganes de canviar. De fet, és la tercera generació al capdavant de l'hotel Calallenc. La dècada del 1940, la seva família va comprar el terreny per construir-hi una casa familiar, però als anys 50, amb l'inici del turisme, el seu avi va decidir fer-hi l'hotel amb un soci. En un principi només l'obrien a l'estiu.
Vull dir, a Calella encara era un poble molt de pescadors, on com a molt venien comerciants que es podien allotjar a Can Batlle o Can Jalpí o així, però no hi havia un sector que es mogués que tingués interès, no?, per atraure estrangers o barcelonins o el que fos, no?
De jove, Bàrbara Llé va començar a treballar-hi ajudant a la cuina i planxant a les tardes, però en 18 anys va agafar-se un any sabàtic i després va començar el grau en Biologia. Al cap de poc va canviar el rumb per formar-se en Turisme i Màrqueting. Durant uns anys va tenir una consultoria turística i quan els seus pares van jubilar-se va decidir continuar amb el negoci.
Entro a treballar a l'empresa, la coneixia, evidentment, perquè ja hi havia fet 1.000 projectes i dintre de la part consultora doncs sempre tenia una vinculació amb el Sant Roc. I a l'any 2007, més o menys, sí, 2007, doncs decideixo tancar la meva consultoria i venir a treballar aquí amb els meus pares.
L'any 2019 va obrir l'hotel Can Liret amb Narcís Ferrer, la seva parella. És un establiment petit de 9 habitacions. I el 24 de gener, CaixaBank Hotels and Tourism farà una trobada amb totes les premiades. Seran un estand a la Fira Internacional de Turisme a Madrid. El programa posa a disposició productes i serveis per optimitzar la rendibilitat dels negocis i simplificar l'activitat diària d'hotels, allotjaments turístics i càmpings.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha instal·lat una nova senyalització informativa per posar en valor els principals elements patrimonials i culturals del municipi, especialment del nucli antic i el centre comercial. S'han senyalitzat 22 espais i 15 punts d'interès mitjançant diferents elements, cartelleres, senyals direccionals, tòtems i plaques de paret. L'actuació s'ha dut a terme en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit, que més en sabem, Paula.
Des del consistori afirmen que la nova senyalització es basa en diversos elements i suports amb múltiples tamanys i variants, però sota un mateix llibre d'estil. En els cartells s'han incorporat textos multilingües, imatges antigues, informació complementària a través de QR, localització d'elements sobre un mapa, direccionalitat, entre d'altres. La regidora de Destinació Turística i del Pla de Sostenibilitat, Dunia Oliveres, assegura que la implementació d'aquest projecte de valorització patrimonial i també comarcal de Torroella de Montgrí era molt necessari i s'ha pogut fer realitat gràcies al pla. Oliveres explica que Torroella de Montgrí és una vila amb una gran riquesa patrimonial, cultural, històrica i natural. Una història que és visible en molts racons atractius i especials, La nova senyalització ens apropa a tot aquest llegat i ho fa des d'un punt de vista divulgatiu i respectuós amb el medi ambient i accessible a tots els públics. A més, amb l'aplicació de les noves tecnologies que ajuden a la seva interpretació.
I abans de continuar amb l'informatiu, posarem una mica de música amb Joan Dausà i La Gran Eufòria.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc de cop. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem temptats de deixar-ho estar. És com si tot
I Foto Torroella organitza una exposició itinerant on 19 fotògrafs diferents han convidat a l'espectador a endinsar-se en l'obra poètica de Joan Salvat Papasseit. Amb el nom d'homenatge a Joan Salvat Papasseit 1894-1924, la mostra es podrà veure en 9 poblacions d'arreu de Catalunya durant l'any 2024. Per donar-nos alguns detalls més, ens visita el coordinador de la mostra, Eugeni Prieto. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li quantes imatges hi podrem trobar a l'exposició i com estan organitzades, és a dir, com incorporen a l'autor en aquesta exposició?
Sí, no és fàcil, no és fàcil perquè treballar sobre un poeta no és fàcil. El que vam fer va ser simplement demanar als socis de l'associació que s'endinsés en l'obra poètica i en la vida del Salvat Papasseit i a partir d'aquí doncs, que fessin la seva aportació fotogràfica, és a dir, que es basés en algun detall d'alguna poesia, que es basés en la poesia, que es basés en algun detall de la seva vida i això ho trasladéssim en una fotografia. No és fàcil, ja ho havíem fet amb el Gabriel Ferrater aquest any passat, va resultar bé, ens vam entendre i va bé com... I per tant, doncs, aquest any ho hem fet amb el Salvat Papasseit i jo penso que val la pena veure l'exposició perquè això que preguntes ho trobaràs en seguida, trobaràs aquest relat i entendràs l'obra del Salvat Papasseit, crec jo, eh?
Clar, també m'agradaria saber com va sorgir la idea de crear aquesta combinació d'arts, de fotografia, també de poesia. Com van decidir unir aquests dos conceptes i conformar tota aquesta exposició?
Sí, cada any la Foto Torroella decideix un tema sobre el que treballar i fer una exposició col·lectiva, una mica per posar en marxa tots els seus associats. Ja et dic, l'any passat, el 2023, era el centenari de la mort del Ferreter, ho vam assajar amb el Ferreter, vam quedar molt, molt satisfets tots del resultat, i aquest any doncs es va proposar, bueno, per què no continuem, i també era el moment del centenari del Salvat Papasseit. Em semblava que la figura del Salvat Papasseit s'havia quedat com molt arraconada, no se li donava la importància que se li donava, i vam pensar que des de Foto Torroella, des de la nostra associació petita a Torroella, doncs podíem fer una aportació a que l'obra i la figura del poeta doncs fos més coneguda. I va ser així de simple, eh? Vull dir, no hi ha grans coses darrere, sinó que de vegades la simplicitat doncs t'acosta en aquest tipus d'obra i en aquest tipus d'exposicions.
Clar, i a l'hora d'escollir les poesies que havien de formar part de l'exposició, les van escollir els mateixos socis o va ser un treball conjunt?
Sí. No, els mateixos socis. O sigui, nosaltres la idea, o sigui, aquesta idea tenen en compte que la vam començar a treballar, em sembla que va ser el mes de febrer de l'any passat.
Fa un any.
És que aquestes coses tenen que treballar amb temps per poder-les anar fent bé, almenys per l'experiència que tenim d'exposicions anteriors. Aleshores, en el moment que es va decidir que seria sobre el Salvat Papasseit, vam fer un parell o tres de reunions més, la gent anava llegint la seva obra, anava portant les seves idees, i sobre tot això doncs vam anar configurant el que al final és l'exposició. I és curiós perquè hi ha alguns socis que han elegit la mateixa poesia, però de diferents punts de vista. O sigui, tu no saps que estàs parlant de la mateixa poesia fins que llegeixes la poesia exacta. No? Jo penso que és una forma de treballar-la que és, per una banda, és col·lectiva, però per l'altra banda també potencia la creativitat individual de cada un dels associats.
Perquè, clar, com ha estat tot el procés de creació? Com s'agafa una poesia i s'interpreta a través d'una imatge?
Jo penso que és fàcil. És a dir, sí, o sigui, tu llegis una poesia, o sigui, des del punt de vista creatiu d'imatges, no només una poesia, qualsevol cosa que tu llegeixes la pots transformar en una imatge, i aquesta imatge és la que després respon a la poesia. O sigui, aviam, per entendre'ns, si la poesia diu havia un partit en alta mar, o havia... clar, vull dir, el més fàcil és agafar la fotografia d'un barquet i ja està, no? No, o sigui, nosaltres hem intentat anar una mica més enllà, i per tant, doncs, la interpretació és una interpretació subjectiva de cada un, però que ens acosta al poeta d'una manera molt més àmplia, no? Molt més transversal, no? Perquè són moltes mirades, són 19 mirades diferents.
I perquè una associació com Foto Torroella, per exemple, decideix, estàvem parlant de que l'any passat van treballar amb Ferreter, aquest any han decidit enfocar-se en Joan Salvat Papasseit, neix aquesta inquietud de buscar diferents autors catalans i, per exemple, per commemorar aquest centenari de la mort de Ferreter, si no vaig errada també és el centenari de la mort de Joan Salvat Papasseit enguany, com neix aquesta inquietud d'intentar unir fotografia i poesia?
Sí, no, aviam, amb les reunions primeres que es fan per decidir sobre el que es treballarà durant l'any, doncs surten una sèrie d'iniciatives. Ja podem treballar sobre això o altre, i al final és la que té més consens, la que s'acaba decidint. I en aquest cas, doncs, ens semblava, ja et dic, per la mateixa experiència que vam tenir des del Ferreter, que podíem treballar sobre el Salvat. Estem molt satisfets del resultat. Molt satisfets del resultat i molt satisfets del camí que tindrà aquesta exposició, perquè ja et dic, des d'una associació petita de Torroella de Montgrí, aquesta exposició estarà tot l'any donant voltes per Girona, per Barcelona, per Sant Cugat del Vallès, etc. Estarà durant 11 dels 12 mesos estarà donant voltes, des de Torroella i des de l'associació. Ja, penso que val la pena aquestes iniciatives a nivell local que després es fan àmplies.
Clar, jo era el que anava a destacar, que és una exposició que visita 9 poblacions en tot l'any. Clar, a part de Girona, també Sant Cugat, per aquí per l'Empordà, per exemple, a part de Torroella, sí. On més ho podrem veure? Hi ha algun altre municipi?
Sí, tant. El dia 2 del mes que ve, estem a Figueres, inaugurem a Figueres, a la Cate de Figueres. Després estarà a Torroella, al mes d'abril, entre mitja hora anat a Sant Cugat, estarà a Santa Cristina d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols, vindrà a Girona al mes de setembre, a Salt, i després a la Bisbal al desembre, que encara dintre d'Indilletres. Uh-huh. O sigui que aquesta, i entre mitja anirà a Vic també, vull dir, tot uh-huh. això és el moviment que tindrà aquesta exposició durant tot aquest any. Estem contentíssims, la veritat.
Clar, jo és això, quan van plantejar l'exposició es pensaven que voltaria durant tot l'any per 9 poblacions, perquè és això, que és un projecte que neix a l'àmbit local però s'exporta a municipis que no formen part de les comarques gironines. Esclar, no sé si sí. A l'hora de plantejar-ho, tenien previst que passés tot això?
No, és veritat, vull dir, nosaltres plantegem el projecte i parlem doncs amb els dos o tres llocs que més o menys hem anat, tenim relacions per poder portar l'exposició, però a mesura que ens anem animant, i sobretot amb el temps que ho fem. És a dir, si tenim tot un any per preparar-ho, vol dir que tenim tot un any per fer, no només per desenvolupar l'exposició, sinó per fer els contactes que ens permeten que l'exposició aquesta, un cop produïda, doncs la puguis ensenyar, perquè és que no té cap sentit quedar-te, mirar-te el melic, fer l'exposició, fer-la només a Torroella i ja està, no? Vull dir, no, vull dir, nosaltres volíem donar-li més rentabilitat i rentabilitat econòmica, perquè això no va de rentabilitat econòmica, doncs aquesta rentabilitat és la que ens ha permès contactar amb tots aquestes localitats, i encara que més és possible que n'hi hagi alguna que hagi quedat fora. Mm-hmm. Però ja només vam decidir que el mes d'agost descansàvem.
Exacte, com s'ha de descansar. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li si estan treballant en alguna cosa més, perquè el 2024 és molt llarg. Som conscients sí. que aquesta exposició comporta molta feina, però sabem que tenen altres inquietuds. No sé si hi ha algun altre projecte que estiguin desenvolupant.
Sí, el tindrem. El que passa és que encara no hem fet la primera reunió de l'any, però jo crec que entre ara que estem a gener, febrer, març, ja tindrem el projecte, i sí, ja t'ho comunicarem, si vols.
Oh, i tant.
Però a partir de febrer ja penso que ja començarem a projectar lo de l'any que ve, perquè ja dic, ens va molt bé projectar-ho en temps, això ens permet doncs fer-ho d'una forma més tranquil·la, però també més concreta, no? Perquè al final tots són presses, i si vas de pressa, tots són presses, doncs en aquest sentit ens agrada treballar d'aquesta manera més tranquil·la.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents de els nous projectes que sorgeixin de Foto Torroella, i també convidem els nostres oients a visitar aquesta exposició de Joan Salvat Papasseit, que si no vaig errada, ara mateix es troba a Verges.
Ara mateix fins al dia 31 està a Verges.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Eugeni Prieto, membre de Foto Torroella i també coordinador d'aquesta exposició. Gràcies per donar-nos aquests minuts aquest dilluns al matí. Gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Moltes gràcies. I continuem amb el repàs esportiu de les principals notícies al Baix Empordà. I és que hem de començar parlant de la contundent derrota del Palamós al camp del Cué. Els blau i grocs, que ja van patir una dura derrota a casa contra l'Europa B en l'última jornada disputada, van perdre de manera clara per 6-1 al camp del Granollers Cué de la Lliga Elit. Els palamosins ja són penúltims amb 14 punts, a un sol punt del conjunt vallesà, que ja en té 13 i tanca la classificació, que més en sabem, Sergi.
I això que el Granollers arribava al partit amb només 10 punts com a últim de la taula i acumulant 8 partits seguits sense guanyar. Però ja en el primer temps es van avançant al marcador amb 2 gols que el Degà va poder contrarrestar amb el 2-1 abans del descans. Però a la represa els locals van aprofitar les indecisions dels palamosins i van aconseguir 4 gols més. Al final, un contundent 6-1 que ha de fer reflexionar a un vulnerable Palamós que comença a enfonsar-se i no troba solucions a la mala ratxa.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la 15a jornada de Segona Catalana. Repassem els resultats dels equips de la comarca en el grup de la categoria i comencem parlant de l'enfrontament que va acabar en un empat entre el Calonge i el Palafrugell.
El Calonge i el Palafrugell van empatar 0 en el derbi baix empordanès en un duel molt disputat. El resultat fa que el Calonge continuï tercer amb 28 punts, empatat amb 3 equips més, Fornells, La Jonquera i Torroella, i el Palafrugell, per la seva banda, es situa 6è amb 27.
I triomf molt important de l'Atlètic Bisbalenc contra la Unió Esportiva Quart.
Amb un curt però valuós 1-0, els bisbalencs passen a tenir 12 punts i escalen posicions amb l'objectiu d'abandonar el més aviat possible la zona de descens. Recordem que el seu rival ahir, la Unió Esportiva Quart, es troba ara 5 punts per sobre d'ells i són l'equip que marca la línia de la salvació.
I el Torroella s'imposa per 1-2 a l'estadi del Vidrarenca.
I gràcies a aquest triomf, els torroellencs se situen en una zona amb quàdruple empat a 28 punts. Els quatre equips, que són Fornells, La Jonquera, Torroella i Calonge, són els perseguidors del líder, un Juventus Lloret que té 34 punts i no afluixa.
I el Bellcaire perd per 5-1 al camp del Fornells i és cué conjuntament amb l'Empúria Brava Castelló.
Ja són 11 derrotes en 15 jornades i els bellcairencs només sumen 8 punts, igual que l'equip altempordanès. La permanència cada vegada es posa més difícil i cal una reacció urgent.
I el Bisbal Bàsquet continua mostrant-se sòlid amb un nou triomf al Pavelló Vell. Els bisbalencs van passar pàgina de la única derrota de la temporada encaixada la setmana passada contra el Mollet. Victòria per 91-71 davant del Santa Eulàlia i lideratge a la Lliga EVA a una setmana més, Sergi.
Els de Carles Rofes van fer un partit molt seriós en atac i defensa i això els va permetre marxar al descans amb 21 punts de diferència. Els bisbalencs són líders en solitari a la Lliga EVA amb 13 victòries i una única derrota. Davant del Santa Eulàlia, els bisbalencs no van donar cap opció i refermen el primer lloc de la competició. En la propera jornada, l'equip visitarà l'Azulejos Moncayo de Saragossa.
I en hoquei patins, jornada molt profitosa per al Club Hoquei Palafrugell. Gràcies a la victòria a casa contra l'Arenys de Munt, els blanquinegres aconsegueixen empatar a punts amb el Taradell, que va perdre, a la segona posició de l'Hoquei Lliga Plata Sud. Sergi.
Els palafrugellencs es van imposar per 6-4 i, juntament amb la derrota del Taradell a casa davant del Lleida, igualen a 21 punts amb els osonencs. Cert que el Taradell va perdre contra el líder, un lleidanet al picat que es destaca al capdavant de la taula amb 28 punts. Però les sensacions que deixa la jornada són molt positives per als jugadors entrenats per Cesc Linares.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, empat el Girona de futbol al camp de l'Almeria. Un empat a 0 que, malgrat semblar un resultat pírric, situa els gironins líders en solitari amb 49 punts. El fet que el Madrid no hagi jugat en aquesta jornada per estar disputant la Supercopa de l'Aràbi Saudita contra el Barça permet al Girona ocupar el primer lloc i seguir també amb la imbatibilitat com a visitant, Sergi.
Després de 20 partits disputats, els de Mitchell ja sumen els mateixos punts que en tota la temporada passada. Una dada que exemplifica l'excel·lent curs que estan portant a terme. Al camp de l'Almeria no van poder aconseguir l'objectiu dels 3 punts, però cal posar en valor l'estadística de 15 victòries, 4 empats i una derrota. Uns números d'equip aspirant al títol en l'inici de la segona volta de la competició.
I el Bàsquet Girona suma una nova derrota a la Lliga CB i aquesta va ser especialment dolorosa perquè es va produir a Fontejau i, a més, contra l'últim classificat de la competició. El Palència es va imposar per 84-86 i encén les alarmes a Girona.
El partit va ser especialment cruel perquè la irregularitat del Bàsquet Girona el va condemnar a un final a cara o creu. A priori, semblava un dia propici davant del CUE per recuperar l'autoestima. però el Palència va tenir més encert i va deixar els gironins amb un regust d'equip que no troba la manera d'aixecar el cap.
I triomf còmode de l'Uni Girona davant de l'Ensino de Lugo. Les gironines han obtingut l'onzena victòria de la temporada de la Lliga després de dues derrotes consecutives i aprofiten la inèrcia positiva del triomf contra el Cadí la Seu a l'Eurocup. Sergi.
Partit rodó de l'Espart Girona a Fontejau i victòria plàcida per 74-47. A més, la reaparició d'Irati Echarri després d'11 mesos lesionada suposa una gran notícia. La jugadora basca va contribuir amb 7 punts a un triomf que reforça la moral de l'equip entrenat per Roberto Íñiguez.
I escoltem una mica més de música amb Estey Homas i Nil Moliner a Volveré a Empezar.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado el amor que me das. Ya no sé de ti, ya no te he vuelto a llamar. Ya no sé si te voy a perder. Lo volveré a intentar. Este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad. La la la, la la la, la la la. Cuando salga de aquí yo quiero verte más. La la la, la la la. No quedaría por un café contigo. Arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio. Mirar la luna y saber que estás aquí conmigo. Na, na, na. Ahora quiero verte más. Quiero ir a cenar. Dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Todo este tiempo me ha dado por pensar.
I com cada dilluns parlarem una mica de llibres abans d'acabar el supermatí amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Com comencem la setmana?
Comencem la setmana bé, amb unes perspectives de pujar una mica les temperatures.
Sí, exacte.
Prometo que sóc molt sensible a tota la protecció de la terra i a intentar no fer malbé els recursos que tenim, però sóc molt fredeluga i quan em parlen de pujar temperatures ja és que em poso contenta. Per tant, les meves disculpes.
I més d'aquestes setmanes tan fredes que estem visquent ara, perquè...
Exacte, sí. I respecte a llibres, doncs mira, parlarem d'un llibre que té un títol amb referències musicals i que està escrit per un noi de Granollers que va néixer l'any 67 i ell és músic, per tant tampoc és estrany que el llibre es digui Chacona, X-A-C-O-N-A, Chacona. Aquesta és un format musical sobre el que hi ha, és una partitura sobre la que hi ha diferents variacions, val? A partir d'aquesta idea, imagineu-vos una novel·la, imagineu-vos per dir un exemple, eh? Uh-huh. Un estudi d'aquests de gravacions de capítols i de sèries de l'estil, jo què sé, quan vèiem entre bambalines Friends o com es filma...
Sí, o Plans doncs, Bruts, no?
Vale, o Plans Bruts, que veus uh-huh. les diferents cases i veus les diferents habitacions, uh-huh. tal? Pues imagineu-vos això i que aquesta novel·la comença amb un capítol en el qual ha mort un marit de la senyora que està endreçant ja el seu despatx i vol començar a llançar coses i es troba una carta d'amor que ja és prou vella com perquè costi una mica de veure quin any va ser enviat, perquè es nota que és una mica vella, però tampoc sap veure ben bé com. I llavors explica una mica doncs, a què es dedicava el marit, el caràcter d'aquesta senyora, com s'agafa aquesta situació d'aquesta carta d'amor. Però, sense resoldre-ho, ens anem al capítol següent, uh-huh. que comença absolutament igual, emprestem ja en un altre decorat, i aquesta senyora fa el mateix per diferents motius, perquè la presidenta de l'escala li ha demanat que si el seu marit podria tenir una carpeta que necessiten i que, sisplau, la busqui. En canvi, aquesta senyora no havia volgut tocar el despatx del marit perquè el tenia així com sagrat i no sí. volia tocar res, veu obligada a remenar. Per tant, han passat ben bé ja 3 anys des de la seva mort mm. i troba aquesta carta d'amor, que evidentment li desbarata totalment el seu entorn. Clar. I com això, a partir de que la senyora vídua, sempre en aquest cas la senyora vídua, excepte un, però com si ho estés, troba aquesta carta d'amor i com reacciona ella. Fins i tot us diré que el marit no és el mateix estil de marit de cadascuna. L'únic que és inamovible és la carta i com comença aquesta carta.
Ostres.
Val? Tot l'altre és com si dintre d'una novel·la n'hi haguessin 6, per exemple, mm-hmm. en les quals anem llegint com es desenvolupa, que cadascuna d'aquestes idees té un principi i un final, eh? Mm-hmm. No ens deixa pas penjats. L'escriptor amb allò de finals oberts... I... No, res de tot això, eh? Vull dir, ell... És una gran capacitat d'invenció, una força narrativa molt bona, una escriptura brillant i, bé, d'entrada, dir-vos que en principi ell es guanya més la vida, penso, com a músic, perquè és pianista i és professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya i al Conservatori de Granollers, però les obres que té escrites, que fins ara la majoria... o crec que dominen els microrelats, la qual cosa costa molt d'escriure, els microrelats i un parell de novel·les, entre les quals aquesta que tinc a les mans, que es diu Chacona, i que l'ha editat Males Herbes Editorial.
Jo el que m'agradaria destacar és que escriure diferents històries dins d'una mateixa novel·la trobo que és una feina molt laboriosa i, a més, complicada de que acabi sortint bé.
Sí, a part d'aquesta imatge, surt de meravella, Rodó. A part d'aquesta imatge que us he donat d'imaginar-vos a diferents escenaris dintre d'un mateix espai, també us podríeu imaginar pues un número de circ amb les bitlles i tirar-les amunt i tirar-ne 5 o tirar-ne 6 i cada vegada una més i cada vegada agafar-les, saps? Vull dir, ell a cada moment llença d'alguna manera aquesta bitlla i n'agafa una altra i la comença a llançar, però quan li torna la que toca segueix amb aquella i sap perfectament on la té i com l'ha de continuar. Vull dir que a partir d'un fil, d'un detall, d'un fet, que ja és una senyora vídua que es troba una carta d'amor antiga, que ni tan sols pot ser especialment dolorosa, val? Com aquesta dona pot reaccionar, o també com pot ser, perquè ja us dic que a vegades és una dona que se n'en fot i troba que la carta és ridícula, una altra la desestabilitza totalment i vol trobar com sigui qui era, una altra es converteix en una investigadora agressiva i se'n va doncs, al despatx del marit a remenar-li tot el que pot. Vull dir, cada vegada aquesta dona és diferent, cada vegada el senyor que ha mort també és diferent, es dedica a diferents coses, una vegada és poeta, un altre és venedor d'assegurances, en un altre és professor. Vull dir que és de veritat, brillant.
No sé, tornem a recordar el títol i... Sí. Oh, i tant.
Xacona. Mm-hmm. Xacona, comença amb una X com xocogata, però bé, ja us dic que és un terme musical, eh? Mm-hmm. Sobre... que és allò, variacions dintre d'unes mateixes, una partitura o d'un fil conductor i les variacions, jo no entenc de música i disculpeu si dic algun disbarat, però en tot cas sí. Això és a partir d'aquest detall, d'aquest punt de concret que és trobar una senyora vídua, trobar una carta d'amor antiga del seu marit, com aquesta, dintre del context i els caràcters, com pots desenvolupar doncs, aquest fet que trenca la monotonia de la vida i que fa reaccionar els personatges. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, i deixem aquesta recomanació de, com cada dilluns, totalment apuntada. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Adéu. Adéu.
Temps de dilluns marcat per una petita pujada de temperatura mínima i estat de cel variable. Les boires que ahir al matí van ser extenses i denses avui són més d'abast local. Al llarg del dia ens aniran creuant bandes d'intervals de núvols que estones deixaran un cel entremig i força tapat. Demà pocs canvis amb cel mig ennuvolat, dimecres i dijous temperatura més alta amb vent del sud-oest i a partir de divendres descens de la temperatura.
I nosaltres acabem aquest supermatí del dilluns 15 de gener de 2024 aquí i us desitgem que passeu un molt bon inici de setmana. Nosaltres us tornem a agrair un altre cop que ens escolteu a través de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies i ens tornem a veure com cada dia a les 8 del matí. Adeu, adeu.